noche cambiará mi vida.
Desde esta noche, desde esta noche.
No quiero ese día más abandonada.
No quiero serlo, no quiero serlo.
Cuántas lágrimas he derramado, cuántos besos he desperdiciado. Él decía que era culpa mía, ya no la veía su libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer?
Sí, no estás tú. Luis Cabedo, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
És que avui ens comencem escoltant aquestes coses i com que ens dona ganes de agarrar este cap de setmana en Issa Força, no?, de Rafaela Carrà.
És que avui Issa Cançó fa olor a festa ja, a cap de setmana, a passar-lo bé.
Sí, sí, però ja cantava, i me dius, no estàs tu, què vull fer, però cantava una alegria que li, que li dono igual, que no estiguera a ell. Eh?
Pues sí. Pues avui volem fer un repàs a desmarcar-nos una miqueta de la tendència que hem estat fent aquestes setmanes, que de quan en quan ho farem. Pues vull parlar dels artistes italians que van triomfar en la dècada dels 60, 70, 80, que cançons que van calar molt així quan van ser traduïdes a l'espanyol. I d'alguna manera jo crec que la reina italiana per excel·lència,
absolutament,
reina d'Espanya i d'Itàlia, no? Primera d'Itàlia i primera és la
segunda
Rafaela
d'Espanya.
I segunda d'Espanya, pues és la nostra Rafaela Carrà.
La nostra Rafaela Carrà.
I és que el que pretendem avui en el programa siga això, una festa, Susana. Ja que es comença este fin de setmana, però vull contar-te algunes anècdotes que a lo millor molta gent no coneix, i és la influència d'alguns sants nascuts a Itàlia i que a un poble de la nostra província tenen molta influència, com el sant del nostre poble, com és Sant Pasqual, té influència en Roma i sobretot al sud d'Itàlia, o sigui, hi ha intercanvi cultural, no? I és que si hi ha un poble a la nostra província que té una curiosa influència italiana, i se són les Useres. I esta curiosa influència probablement se deu per el gran número de comerciants de llana procedent del país transalpí que visitaven el municipi al segle XVI i XVII. Per a començar, destacar el nom italià del seu sant patró, que és Sant Felip Neri, en una època clau en la història userana, ja que entre l'any 1635 i 1722 es va obrir un conflicte d'enfrontaments entre les useres i el comte d'Aranta contra Atzaneta, i l'Orde de Montesa, en forma d'un llarg pleit per la possessió d'una part molt important i rica del terme municipal de les Useres. El litigi va acabar amb sentència contrària a Atzaneta i amb l'aparició posterior d'una llegenda en la que diu que va intervindre personalment Sant Felip Neri, que llançant la sabata des de les Useres marcaria el lloc on seria fet la partició. Ja imagina't ja, Esta influència italiana també es mostra el nom dels titulars de les seues ermites, com és la Mare de Déu del Loreto i Santa Ubaldesca. Esta última és l'única advocació de la titular que es troba a tota la comunitat valenciana. La santa va néixer al segle XII a la localitat italiana de Calcinata, regió de la Toscana, ciutat amb el que les useres té un pacte d'amistat. A més, vull contar-te, Susana, que algunes curiositats sobre esta ermita i, de passo, aprofitar este moment per a que tots els nostres oients visiten esta poble de l'Alcalatén i, concretament, este últim divendres de mes d'abril, ja que ese dia se realitza la famosa peregrinació de les Useres, on 13 veïns que tenen arrels en esta localitat fan la famosa peregrinació de 35 quilòmetres en direcció al santuari de Sant Joan de Penyagolosa. Esta tradició, per cert, arranca en temps de Sant Vicent Ferrer i demanen salut, pau i que ploga, que enguai vindrà, i que enguai això vindrà molt bé. Sí. I passen per pobles com Llucena, Xodos i Vistabella. Esta ermita, per cert, la de Ubaldesca, es va construir durant el segle XVIII i se té constància d'esta perquè en la campana fica Ubaldesca, anno 1748. Sí, davant. L'ermita està dedicada a esta santa, com t'ha dit antes, i és l'única en terres valencianes, ja que una altra ermita del segle XV, dedicada a la mateixa vocació, que va existir a la rodalia de Sant Mateu, ja ha desaparegut. Per cert, Ubaldesca també té referències històriques a les localitats de Torreblanca i de Vilafranca del Maestrat. L'advocació a esta santa, al igual que va ocórrer en les Useres, se va expandir per aquestes terres per la relació comercial, sobretot en relació amb les llanes, que la zona del Maestrat va tenir amb la Toscana en època medieval. I això, i també per curiositat he mirat en l'Institut Nacional d'Estadístiques i diré que el nom de Ubaldesca o Ubaldesca no n'hi ha cap persona en Espanya que tinga aquest nom. Mira, que és un nom bonico, Des de luego, passar desapercibit no passaria. I com havent dit que a les començar, un dels altres ambaixadors més influents de Villarreal a Itàlia, este és el nostre Sant Pasqual. Si algú dels nostres oients visita Roma, hi ha una església a la capital italiana anomenada Església de Santa Quaranta, espera, vaig a dir-ho bé, Santi Quaranta Martiri i Sant Pasquale Bailón.
Ah.
I és que Sant Pasqual Bailón, tant a Roma com al sud d'Itàlia, també va ser popularment considerat com el protector dels cuiners i dels pastissers. Pot ser perquè, segons explica la llegenda, una llegenda italiana, va ser l'inventor del Zabaione, el licor elaborat amb ous i en el vi de Marsalato, anomenat inicialment Sant Bayon, en honor al sant. Pot ser només en virtut d'una assonància molt pareguda al seu apellido. Pues això, a Roma i al sud d'Itàlia el sant era molt invocat en una rima que gastaven les dones solteres que buscaven home en qui casasse, amb una nota d'oració. Sant Pasqual Bailone, protector de les dones, Déu meu, trobeu-me un marit, blanc, roig o colorit, com vulguis, però tal i com el gloriós Sant Pasqual. Per això l'edifici religiós també era conegut a Roma com la Iglesia de les Solterones.
Ala.
La façana d'esta iglesia, senzilla i elegant, pues té, en el portal central està rematat per l'escut de Felipe V, que va posar la iglesia baix el poder de la corona espanyola. A l'interior de la iglesia, en la cúpula, es troba el vell fresc de Glòria de Sant Pasqual, de Mateo Panaria. I mira, Susana, si en Itàlia Sant Pasqual és el protector de les dones solterones, és que en l'any 1976 el director italià Luigi Filippo D'Amico va realitzar una pel·lícula de comèdia amb tocs eròtics amb el títol Sant Pasqual Bailón, el protector de les dones. La trama tracta de Giuseppe, un vividor cara dura que refugia al poble de Bussolone, lloc on explota el seu engany i on farà creure als habitants del poble que té el poder d'intercanviar amb un supòs Sant Pasqual, el qual prescriu receptes d'amor a les dones insatisfetxes. I ahí lo dejo. Sí. També com a curiositat, Susana, en Espanya l'any 2022 hi havien registrat 257.256 italians, dels quals en la província de Castelló viuen 2.186. I al nostre poble ho fan 159. Però Villarreal també té relació en Itàlia per un altre motiu, i és que en el nostre municipi està germanat amb quatre municipis, entre ells un italià.
Sí.
També com a curiositat, potser els nostres oients desconeixen el motiu per el que estan agermanats, per això farem un xicotet repàs, per exemple, en la nostra veïna Burriana, que estem agermanada des de l'any 74, i el motiu va ser perquè l'origen històric comú de les dues poblacions i els llaços culturals, socials i de veïnatge entre els dos municipis, estos van ser els motius i la base de protocol de l'argumentari que se van firmar fa 50 anys. També estem agermanats també en la localitat de Vilanova i la Geltrú, la província de Barcelona, que ho van fer un 22 de desembre de l'any 84, i ho van fer al monestir del poble, del monestir del Poblet, lloc on se va firmar i va ser allí perquè és on se conserva la tumba del rei Jaume I, fundador de les dues localitats al mateix any, que va ser a l'any 1274.
Sí.
La tercera va ser, i des de l'any 84, amb el municipi d'Eslovèquia Michalovce,
Michalovce. Que tots en diuen Michalovce, eh?
Sí, que no sé, bueno.
Llegint cosa, tal cosa, qual.
Ahí sí. A on és Jacinto Heredia, és ciutadà d'honor, una equivalència a lo que és fill adoptiu, i que està germanada des de l'any 98, encara que les relacions entre Villarreal i Michalovce havien començat 15 anys abans, concretament a l'any 83, on va sorgir els primers intercanvis culturals entre grups de danses dels dos municipis, i per últim amb el municipi italià de Sacile, un poble que està a apenas 60 quilòmetres de Venècia i que des de l'any 2014 està germanada amb Villarreal, en la que té com a llaços culturals i tradicions compartides com és el Chiocolo italià, que és que més paregut al nostre reclam.
Sí.
El reclam.
Sí.
Per cert, Susana, tu sabies que Villarreal a l'any 2015, o sigui, a l'any següent, tancava la seva escola de parany?
No.
I que va ser pionera en la comunitat i en la que el seu model va ser copiat i seguit per altres municipis, fins i tot italians, entre ells és d'este municipi. El motiu del tancament no era un altre que l'apatia dels aficionats en este tipus de casa tradicional després de les contínues garrotades rebudes per la seva il·legalització d'este mètode de casa. I ara sí, anem a per lo que mos porta el programa d'avui. Durant la dècada dels 60, 70 i 80, Espanya va viure una fascinació per les cançons italianes. No havia emissora de ràdio o canal de televisió que a través de programes dedicats a la música com eren, per exemple, Aplauso o Tocata, entre altres, que no promocionaren els artistes i les seues cançons del país transalpí. Estes melodies van arribar a convertir-se en autèntics himnes i van marcar una època musical inolvidable. El fenomen va ser tan enèrgic que fins i tot hasta avui en dia aquestes cançons continuen sent escoltades i disfrutades per molta gent i que segur, Susana, hi haurà un gran número entre els nostres oients que encara la tacharan o les recordaran. El gran impacte que van tindre la música italiana a Espanya va ser gràcies a artistes com Rafaela Carrà, que l'hem escoltat a les començar, Mina o Toto Cotugno, entre altres, els quals van conquerir els cors dels espanyols amb el seu estil únic e eixes lletres inolvidables, cançons com Felicitat, Jo no te pido la luna o El mundo, es van convertir en autèntics himnes de les discoteques i festes de l'època. També la cultura italiana va transcendir més enllà de la música i en grans i gràcies al cinema també van tindre un paper important en la popularització de la cultura italiana a Espanya. Esta música se va entendre per a tota... estic segur, Susana, que la herència de les cançons italianes dels anys 60, 70 i 80 continuarà vigent al cor dels espanyols durant tota la seva vida. I per començar, vull començar per el rei de la cançó italiana i la que més internacional, que és Domenico Modugno, Volare.
Cantare. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo, felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba.
Domenico, dimmi.
Che chula, che chula.
Domenico Modugno Loruso va ser cantautor, guitarrista, actor i polític italià. Va representar diverses vegades a Itàlia al Festival de la Cançó d'Eurovisión i va ser també diputat i dirigent del Partit Radical d'Itàlia. Als anys 50 es va fer molt popular... Sí. Als anys 50 es va fer molt popular als Estats Units. Es va convertir en un dels protagonistes de la música melòdica internacional. Quan en el Ne Blu di Pinto di Blu, més coneguda com a Volare, va triomfar al Festival de San Remo de l'any 58, juntament amb Johnny Dorelli. I ara pues, passem a una altra cançó que també ens recorda molt, que es diu Jimmy Fontana, el cantant, i la cançó El Mundo.
Esta noche, amor, no, yo no he pensado en ti. Abrí los ojos para ver intorno a mí y intorno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo.
Pues sí, en l'any 61 Fontana va participar al Festival de San Remo. El seu primer èxit va ser Non te andare i poc més tard el seu internacional Il Mondo. Cançó que ha conegut múltiples versions en veus d'altres artistes. El mateix va gravar la seva versió en castellà i en català. Us ha vist això?
No, no, lo del català no tenia ni idea.
I ara passem a la tercera cantant, que es diu Mina, i la seva cançó Un año de amor.
Thank you.
mas hoy te pido yo, me quieras escuchar, porque he de confesar que yo te sigo fiel como el primer día aquel. Que tengo que pasar así mi soledad, soñando.
Pues Mina, que és la que hem escoltat, més coneguda com Mina Anna Maria Massini, més coneguda pel seu nom artístic, és una cantant, actriu i productora musical italiana nacionalitzada a Suïssa. Personalitat preeminent de la música pop italiana anomenada la Tigressa de Cremona. És considerada una de les més grans intèrprets de la música del segle XX. És coneguda per la qualitat de la seva veu i per haver estat protagonista als anys 60 i 70 en nombrosos programes de televisió emesos per la RAI. Amb més de 150 milions d'àlbums venuts, és l'artista més musical, més reeixida, el més èxit de la història italiana. I ara anem a per una altra cançó que també ens agrada molt, que és La Bambola, de Patti Bravo. Pues La Bambola, que significa la nina, és una cançó de pop italiana escrita per Franco Migliaci, Ruggero Gini i Bruno Sambrini, e interpretada per Patti Bravo, que és la que hem escoltat. La cançó havia estat rebutjada prèviament per diversos artistes, inclús Gianni Morandi, Litti Toni o Giogliola Cicchetti, Caterina Caselli o The Rockers. El senzill va aconseguir el primer lloc durant 6 setmanes consecutives entre maig i juny de l'any 68 a la llista italiana d'èxits musicals i va obtenir la certificació d'or. És considerada com la cançó que definitivament va consagrar a Bravo a la fama. I ara anem a un altre italià que es diu Sandro Jacobbe e interpreta El Jardín Prohibido.
Ui, mare meua.
Esta tarde vengo triste. Tengo que decirte que tu mejor amiga ha estado entre mis brazos. Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias. Su cuerpo me rogaba que le diera vida. De nuestra inconsciencia, mi cuerpo fue gozo durante un minuto, mi mente lloraba tu ausencia, no lo volveré a hacer más, no lo volveré.
Com ha canviat la vida, eh?
Ai, pues ha passat uns quants anys, eh? I és que Santino Alessandro Jacobbe Pisanto, més conegut artísticament com a Sandro Jacobbe, és un cantautor italià i el seu tema Jardí Prohibit, en versió en llengua castellana, va arribar a assolir el número 1 de ventes a Espanya l'any 76. Aquell mateix any va participar al Festival de San Remo, classificant-se en tercera posició amb la cançó Gli Occhi la teva mare, que a més va aconseguir el segon lloc a les llistes de ventes a Itàlia. I ara pues anem a per una altra cançó que està més anima, que se diu Richie Poveri, Serà perquè te amo.
Ui!
Canto, será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando. No me comprendo. Será porque te amo.
Canto a tu ritmo y en pleno mes de enero es primavera. Será porque te amo. Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos.
¿Qué nos importa?
Pena que no recordem totes aquestes cançons, perquè ens trasladen, eh?
Sí, sí, anem vivint diferents etapes de la nostra vida. I Serà perquè te amo és una cançó del grup italià Richie Poveri. Este grup de l'any 81 va participar al Festival de San Remo en este tema, obtenint el cinquè lloc de la competició. El grup va aconseguir una gran popularitat en este tema al seu país d'origen, així com a Espanya i Hispanoamèrica, en la seva versió en espanyol. I ara anem a parlar d'un altre italià, com és Uberto Tozzi, en la seva cançó Gloria.
Nell'aire falta tu presenza, calida innocenza, faltas en mi boca, che sin querer te nombra, y escribiré mi storia con la palabra gloria, porque aquí a tu lado.
És que sobre les paraules, increïble.
Pues és que Gloria és una cançó del pop escrita i composada en l'any 79, però originalment en Itàlia, per Uberto Tozzi i Giancarlo Bigazzi. El tema Gloria va ser llançat per Uberto Tozzi com a senzill del seu primer àlbum. La cançó va estar en el top 10 italià per temps de 16 setmanes i 6 d'ells al número 2, i també va estar 4 setmanes al primer lloc a Suïssa i a Espanya. Qui no va cantar d'esta cançó, eh? Madre meva,
qui no se la sap?
Que això. I ara anem a una altra parella que va ser revolucionària en aquella època, que és Robin i Albano, en la cançó Felicidad.
Hombre.
Felicidad es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad. Tu mirada inocente entre la gente, la felicidad. Es saber que mi sueño ya tiene dueño, la felicidad. Felicidad.
Felicidad es la playa en la noche, ola de espuma que viene y que va. Es tu piel bronceada bajo la almohada, la felicidad. Apagar tantas luces y hacer las paces, la felicidad. Felicidad.
Felicidad es un trago de vino por el camino, la felicidad. Es vivir el cariño como los niños, la felicidad. Es sentarme en tu coche y volar con la noche, la felicidad, felicidad.
Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor.
Li estem llevant hasta el disgust de pagar hacienda a les empreses, eh? De lo boniques que són.
Pues sí, són cançons.
Estes cançons.
I és que Albano i Robina Power és un duo italià de pop romàntic que es va crear a l'any 75. Bueno, lamentablement, se van casar, s'han divorciat, han tingut tragèdia familiar. Però la majoria dels seus àlbums van ser gravats també en espanyol, lograant així grans èxits no solament en Itàlia, sinó en Alemanya, en Àustria, en França i a l'Europa de l'Est. sinó també, a part d'Espanya, a tota Latinoamèrica. O sigui, van ser un grup, una parella famosa a tot el món. I ara una cançó que mos ficarà la... Bueno, esta sí que mos ficarà a ballar.
Les piles?
Fiordal hizo. I la cançó Yo no te pido la luna.
Quieren volverme en tus brazos, que no quede entre tú y yo un espacio. Nah, ser el sabor de tu boca y llenarme toda con tu aroma. Nah, ser confidente y saber por dentro que eres tú. Nah, como un tatuaje vivo, impregnarme en tu ser, no borrarme.
Yo esta es la casa de los que me encanta, qué vos que te diga.
Que creo que son totes boniques los que estem sentint.
Oi, va, que, bueno, perdón,
perdón. Posem nerviosos, portem, això, posem els cascos al revés.
Avui se nota que...
Estem trastocats,
Se nota que és festa, ja volem anar amunt, ja. Pues això, Yo no te pido la luna, és una cançó escrita per el compositor Enzo Melapaso. Ui, Melapaso. I Luigi Albertelli, per l'artista italiana... Fiordalisto, originalment llançada per a competir al Festival de la Cançó de San Remo a l'any 83, quedant com a cinquena finalista, aconseguint ser un gran èxit comercial a Itàlia. A l'any 84, una versió de l'idioma espanyol seria adaptada per Adelmo Fornaciari e interpretada per l'artista mexicana Daniela Romo, sota el títol Yo no te demane la lluna, portant a la cançó a l'èxit comercial a tots els països de habla hispana. I ara vull cantar-te una altra cançó que es diu Toda la vida, però l'escoltarem per el mexicano en Manuel, ja que tota la vida de Lucio Dalla, que és el que la va, diguem, crear i tal, no va tindre tant d'èxit a Espanya, però sí la versionar per el mexicano.
Coleccionando mil amores, haciendo juegos malabares, para no amarte en exclusiva. Toda la vida poniendo trampas al orgullo, tantas historias como estrellas para no ser esclavo tuyo, para descubriendo puertas a escondidas para escapar de tus heridas, para buscar las aventuras que me liberen de tus besos. Solo por eso, solo por eso, toda la vida para olvidarte, para
pues, Susana, esta cançó de Lucio Dalla, com t'ha dit, la va escriure l'any 84, però no va tindre tant d'èxit com les versions que se van fer en espanyol. I ara te conte, perquè tinc una curiositat d'esta cançó que no s'ha tornat a repetir mai més. I és que esta cançó trata d'un home que busca la libertat tota la seva vida, tratant de no enamorar-se i passar un bon rato. Però al mercat de parla espanyola se van llançar dos versions i van alcançar el seu punt màxim al número 1 en les llistes del Top Billboard Hot Latin. El primer va ser el cantant cubà Franco i l'altre artista, el mexicà Emmanuel, que van passar 3 setmanes cada un en la posició més alta de la llista, sent la primera vega i única en la història que s'estava fent en el Billboard Latino que dos versions de la mateixa cançó s'establigueren en la cima de les llistes musicals d'aquell any. O sigui, dos cançons, la mateixa cançó i les dues versions per diferents persones i damunt van entrar en la llista i va
ser... És que van tindre molt d'èxit, eh?
Pues sí. I ja per acabar ja este nucli de cançons avui dedicats a Itàlia, que tornarem a Itàlia perquè això és un pou sense fondo, anem a per la nostra Rafaela Carrà i una cançó que quasi que resumís lo que és ella, aunque no soy española, que tal vegada és una cançó que no és molt coneguda d'ella, però quasi que resumís lo que és ella pa tots els
espanyols. Lo que ha sigut ella pa Espanya. Fija't que jo no l'havia sentida, esta cançó, o no se me va fer popular a mi en aquell temps, i és preciosa.
Sí, sí, jo la vaig descobrir a base de buscar l'informe d'això, i mira que n'hi té de bones i boniques, eh? Però esta me va llamar molt l'atenció, perquè jo crec que és autobiogràfica d'ella, d'alguna manera, no?
Jo crec que de les cançons que avui hem sentit en este programa, anem a posar-nos el so en el mòbil, perquè hi ha algunes que s'identifiquen molt en un temps de la nostra vida, i que val la pena recuperar-les, eh?
Pues sí. I és que Rafaela Maria Roberta Pelloni, coneguda per el seu nom artístic Rafaela Carrà, va ser una cantaora, compositora, bailaora, coreògrafa, presentadora de televisió i actriu italiana, vamos, que va
polifacètica.
Va ser una convertint en precursora del feminisme i de la llibertat sexual, com a la dona, a la indústria televisiva i a la musical italiana i espanyola, així com va ser defensora de la comunitat LGBT. Se va fer famosa en Itàlia en els anys 79 perquè va ensenyar el milico. Va ensenyar el milico i la iglesia va protestar a la RAI per l'amor de Déu, esta dona ensenyant el milico. Si sapien el que van ensenyar dos o tres anys més després, que va eixir la xotxolina ensenyant les mamelles, ja...
I tant que sí, i tant que sí.
Algú de que era de caure de cul. I això és el nostre xicotet d'homenatge a la reina d'Itàlia, que segurament a la pròxim programa que parlem del tema d'Itàlia la tornarem a recuperar perquè té cançons per avorrir.
És preciós el que ens has portat avui. Lluís Cabedó, tot un plaer sentir aquestes cançons. Gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres i fins la pròxima.